Són les 8 del matí, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Molt bon dia a tothom. Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 2 de febrer del 2023. Avui el titular és l'amplitud tèrmica, perquè tot i que ens hem llevat amb temperatures a la ratlla de 0 graus, durant el dia pujaran fins aproximadament als 17. Serà un dia de sol i aquesta serà la tònica fins al cap de setmana. Ara mateix tenim 4 graus a Palafrugell, tenim 3 a Sant Feliu de Guíxols i 1 a la Bisbal. Els titulars d'avui al Baix Empordà són diversos i segurament estaran marcats durant els propers dies per l'acord de pressupostos entre el PSC i el govern de la Generalitat, i que aprovarà aquest govern executiu, un consell executiu extraordinari aquest matí, el projecte de pressupostos que després haurà d'anar al Parlament. Veurem quins continguts té aquest projecte per al Baix Empordà. Però tenim altres titulars avui que afecten concretament a la nostra comarca. Per exemple, acord per al futur de l'abocador de Solius. De seguida us explicarem les característiques d'aquest acord, que sembla que ha posat d'acord a tothom. Veurem què ens expliquen. També que bona part dels restauradors que han fet vacances aquests dies, aquest hivern, ja van obrint, i els seus responsables mantenen la preocupació perquè l'encariment de productes i d'energia no s'acaba. També explicarem que la policia local de Palafrugell és la primera de la comarca que activa una aplicació innovadora d'atenció a la ciutadana, i us portarem dos successos i també activitat de precampanya a la comarca. A les 8 i 2 minuts. Avui a l'entrevista parlem amb els Minyons de Santa Cristina, que estan de celebració, fan 10 anys, i per això han decidit voltar per tota la comarca amb una activitat amb castells per diversos punts del Baix Empordà. I avui també, dijous, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguim. Ara és moment de saludar els periodistes de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital, que avui ens acompanyen en aquest informatiu conjunt. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Rafael Corbí, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brinés, bon dia.
Hola, bon dia.
La Generalitat i els ajuntaments acorden que l'abocador de Solius passi a ser una planta des d'on derivar les deixalles a Vacarisses i a Lloret.
Un cop es tanqui el dipòsit, doncs, les instal·lacions passaran a ser una planta de transferència. Dels 15 municipis que ara aboquen a Solius, només Torroella de Montgrí no seguirà aquest esquema i portarà les deixalles a Pedret i Marzà. Aquests tres abocadors tenen plantes de tractament, i amb aquesta solució la Generalitat també vol reduir a la meitat les 40.000 tones anuals que rep Solius.
L'encariment dels productes i l'energia preocupa els restauradors del Baix Empordà.
Aquest encariment durant el darrer any s'ha degut principalment a l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Els restauradors afirmen que aquest augment pot impactar en el preu dels menús o les matèries que s'utilitzen per elaborar els àpats.
Les 8 i 3 minuts. La policia local de Palafrugell és la primera de la comarca amb l'aplicació d'atenció ciutadana M7.
Es tracta d'una eina pionera a la comarca que permet obrir un nou canal de comunicació entre el cos de seguretat i la ciutadania. Fins ara, els agents només en rebien els avisos i informacions a través de les trucades que arribaven a la centraleta. A partir d'ara, també ho podran fer a través de l'aplicació, molt fàcil d'utilitzar.
Els Mossos detenen dos homes precisament a Palafrugell per robatori de begudes alcohòliques.
El botí estava valorat en més de 1.400 euros. Els agents van observar que aquests dos homes entraven i sortien contínuament d'un supermercat i que s'adreçaven al pàrquing on estava aparcat el seu cotxe.
I un altre succés volca un cotxe al pont de Verges.
L'accident es va produir ahir cap a 3:45 de la tarda. No saben encara les causes de l'accident, però l'ocupant del vehicle va resultar ferit lleu.
Francesc Almagro és el nou defensor del ciutadà de Palafrugell.
Francesc Almagro Marín va ser nomenat a la sessió plenària de l'Ajuntament d'aquest dimarts nou defensor del ciutadà de Palafrugell, substituint en el càrrec a Josep Esteve i Gelpí. Almagro és un palafrugellenc de 66 anys que ha estat i és un home molt vinculat al nostre municipi en temes polítics, socials, culturals i esportius.
I continua la precampanya, avui és el cas de Palafrugell, Palafrugell en Comú, que fa una taula rodona sobre mobilitat.
S'analitzaran les polítiques per fer una ciutat sostenible. Els ponents són l'enginyer Ole Thorson, l'enginyera Núria Madí, la biòloga i candidata Maria de Prado i el cap de llista de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés. La presentació anirà a càrrec de la gestora social i candidata Selma Lagzaoui. Tindrà lloc a l'auditori del Museu del Suro a les 7 del vespre.
Les 8 i 5 minuts, és moment de conèixer la previsió del temps per avui. Marc Vilà, ja, bon dia, primer de tot, bon dia.
Bon dia.
Hi ha alguna novetat a la previsió del temps o continua la tranquil·litat meteorològica?
Avui dijous seguirem amb la dinàmica de la tranquil·litat anticiclònica i l'amplitud tèrmica a la nostra comarca del Baix Empordà. L'aire de tramuntana ja més moderat es veurà reflectit al cel perquè no esperem cap impediment perquè el sol llueixi. I això ens donarà la sensació de bonança al migdia, que es reforçarà amb la temperatura màxima que podrà arribar als 17 graus. De bon matí l'ambient gèlid es respira a tot arreu de la comarca i estem marcant temperatures molt negatives, fins ben bé a la línia costanera. I pels següents dies, fins ben bé dissabte, es confirmarà l'augment de les temperatures diurnes, deixant encara matins de glaçades generals a tota la comarca.
Més enllà del Baix Empordà, gràcies Marc, més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, que el govern aprovarà, començarà d'aquí a poc més d'una hora, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos que han pactat amb el PSC i els comuns i que després haurà d'anar al Parlament pel seu tràmit parlamentari que durarà aproximadament un mes i mig. Per tant, al mes de març es podran aprovar aquests pressupostos. Aquest acord entre el govern de la Generalitat i el Partit Socialista inclou, entre altres, la modernització de l'aeroport del Prat, el complex d'oci Hard Rock a Salou i Vilaseca i la carretera B40 a el Vallès Occidental. Són tres dels eixos de l'acord al qual ha arribat Esquerra i el PSC. També es comprometen en àmbits com les energies renovables, la sanitat, l'educació o la reducció dels organismes públics. En canvi, en l'acord no s'esmenten altres qüestions que defensava el PSC, com el tancament de delegacions de la Generalitat a l'estranger, la renda bàsica o els canvis en el centre d'estudis d'opinió que el PSC volia que depengués del Parlament i no pas de la Generalitat, del Departament de Presidència. Tot plegat es fa constar en dos documents, un de 26 pàgines amb els acords dels pressupostos i un altre de 3 pàgines centrat en grans infraestructures del país. La Reserva Federal dels Estats Units ha tornat a pujar els tipus d'interès, però ho ha fet a un ritme més moderat que en els darrers mesos. D'aquesta manera pugen 0,25 punts i se situaran en un rang objectiu d'entre el 4,5 i el 4,75%, que és la xifra més alta des del setembre del 2007. Al desembre, la Fed, la Reserva Federal, ja va començar a aixecar el peu de l'accelerador i va pujar els tipus d'interès mig punt. Això fa encarir el preu del diner i l'objectiu és reduir la inflació que, com ara explicàvem, ens afecta en la cosa més local. La Seguretat Social cobra per error fins a 220 euros de més a 8.000 autònoms. L'administració ho ha admès i diu que ara farà una devolució de quotes d'ofici als afectats per la incidència de l'import. Això afecta les persones que pagaven la quota mínima normal als nous autònoms, que es van donar d'alta entre l'1 de gener i el 9 de gener. Se'ls aplicava la quota mínima normal en lloc de la tarifa plana. Per tant, en lloc d'una tarifa plana de 80 euros, el càrrec ha rondat els 300 euros, que és aquesta quota mínima normal. Per tant, s'han cobrat 220 euros de més per part de la Seguretat Social. 283 lladres reincidents acumulen més de 2.200 detencions el 2022 a Barcelona. En total estan implicats en més de 5.500 delictes, la majoria robatoris, violents i furts. Són dades que ha donat la policia i que corresponen al pla d'acció que volen posar en marxa per fer front a la multireincidència. I que afectarà i que es transformarà la forma com s'aborden aquests delictes, perquè s'intentarà perseguir a les persones per intentar trobar agreujants de reincidència i que, per tant, se'ls pugui empresonar, perquè el que es troben els Mossos és que els detenen, però al cap de dos dies la justícia els deixa en llibertat perquè no tenen prou arguments com per portar-los a presó provisional. I els patinets elèctrics estan prohibits al transport públic des d'aquestes últimes hores. Hi haurà més de 200 euros de multa a qui pugi al transport públic amb patinet elèctric. El primer dia alguns usuaris no van respectar la mesura per desconeixement o perquè no hi estan d'acord. Una altra notícia impactant, i és que Netflix evitarà els comptes compartits comprovant si et connectes al wifi del propietari. Caldrà connectar-se a la mateixa xarxa que el propietari del compte i es podrà demanar un codi especial en cas de marxar de viatge. I notícia musical, i és que Beyoncé actuarà a Barcelona en la seva primera gira en solitari des del 2016. Serà el 8 de juny a l'Estadi Olímpic en el marc d'aquesta nova gira del Renaissance World Tour, que la portarà arreu del món i, en el cas de l'estat espanyol, només a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, com dèiem, dijous 8 de juny. El tour començarà el 10 de maig i les entrades surten en les properes hores, ja estaran a la venda. Les 8 i 10 minuts. El comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia la Carme Fenoll.
Les finestres de Plaça Nova de Palafrugell. L'amic Antoni Martí Monterde té un costum simpàtic al seu perfil de Twitter. Fotografia sovint finestres de biblioteques i cafès, dos dels seus espais de referència i on és fàcil trobar-lo. Tenim la sort de que aquest professor visiti la població de Palafrugell sovint, gràcies, en bona part, a l'eficient gestió de captació d'agents intel·lectuals de la Fundació Pla. En els seus trajectes sol fer parada i fonda al Fraternal. Des de la seva taula preferida, que toca amb un dels magnífics finestrals d'aquest centre neuràlgic, sol compartir-nos la imatge de postal que dona fe de la vida al centre de la vila i de les seves postes de sol. Però els finestrals del Fraternal no són els únics que no han de passar-nos desapercebuts. Tenim també els finestrals de la peixera del bar Penguins, des d'on observar i ser observat, això últim, sobretot amb el bon temps. O les finestres del Múnich, on l'artèria del carrer Sant Sebastià cap a Plaça Nova queda ben captada per als habituals d'aquest bar. Existeixen també a pocs passos les llamineres finestres de la pastisseria Serra, que tenen un toc de què sé jo, que les fan atractives i exclusives. Les finestres i finestrals són una part essencial dels pobles i dels paisatges. No conec publicacions ni aplicacions especialitzades en qualificar-les, així que li proposaré a l'amic Martí Monterde que s'hi pensi i que ens sorprengui de nou publicant algun bon treball sobre el tema.
Gràcies, Carme Fenoll. Les 8 i 12 minuts, per tant, 3 minuts i un quart de 9 del matí. Obrim l'informatiu. I ho fem anant cap a Solius, perquè la Generalitat i els ajuntaments han acordat que aquest abocador passi a ser una planta des d'on derivar les deixalles a Vacarisses i Lloret. Acció Climàtica, el Departament de la Generalitat, a més ha anunciat que la resolució de clausura s'assignarà aquest divendres, per tant, demà mateix, i que el 13 de febrer, atenció, Solius ja estarà tancat. Què més en sabem, Maria Alsina?
Aquesta és l'alternativa que s'ha posat damunt la taula durant la reunió que es va fer al Consell Comarcal del Baix Empordà. Un cop es tanqui el dipòsit, doncs, les instal·lacions passaran a ser una planta de transferència. Dels 15 municipis que ara aboquen a Solius, només Torroella de Montgrí no seguirà aquest esquema i portarà les deixalles directament a Pedret i Marzà. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, explica que aquesta mesura és la més adient pels ajuntaments.
Donem una solució factible i el menys dolorosa possible pels ajuntaments, del qui estem absolutament al costat. Per què? Perquè no suposa canvis en les seves rutes i, per tant, la ciutadania també manté aquesta recollida de la forma que l'ha conegut fins ara i, per tant, és una solució que no provoca grans canvis en això.
Isaac Paraire també destaca que Vacarisses, Lloret de Mar i Pedret i Marzà tenen plantes de tractament, cosa que permetrà que abans de llançar les escombraries a l'abocador se'n separi allò que es pot reciclar. De fet, l'objectiu de la Generalitat és que això permeti reduir a la meitat les 40.000 tones de deixalles que anualment es llançaven a Solius.
L'anunci és que el 13 de febrer serà l'últim dia d'en funcionament d'aquest abocador de Santa Cristina, però quan s'assignarà aquesta resolució de clausura?
Doncs s'assignarà aquest divendres. La secretària d'Acció Climàtica, Ana Bernades, ha reiterat que el govern no vacil·larà a l'hora de complir la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Isaac Paraire sí que ha admès, però, que la solució proposada ha vingut per donar sortida a aquest capítol del serial de Solius, perquè damunt del complex encara hi pesa un altre litigi que també n'afecta la planta de compostatge i que pot comportar que s'hagi de clausurar del tot i cessar l'activitat.
Ara mateix aquesta situació, aquesta solució ha vingut per donar sortida en aquest moment, en aquest capítol. Esperem que pugui això donar una estabilitat uns mesos, un temps, és evident, però estem, com he dit, amatents en cadascuna de les situacions que puguin venir.
Tant la secretària com el director de l'Agència de Residus, però també han recordat la necessitat que el Baix Empordà planifiqui què ha de fer amb les deixalles que encara genera la comarca. La intenció de la Generalitat no és obrir cap nou abocador, sinó apostar per models de recollida selectiva com el porta a porta i la gestió posterior a plantes de triatge.
Quines són les sensacions dels alcaldes després d'aquesta reunió?
Doncs s'han mostrat satisfets. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha assegurat que, a més de la tranquil·litat que els dona que l'Agència de Residus assumeixi els costos de clausura i tancament, la proposta de fer servir Solius com a planta de transferència els permet contenir la despesa i mantenir l'estructura del servei.
Això ens permetrà contenir el que seria la despesa de gestió, poder mantenir l'estructura, diguéssim, del servei, en el nostre cas, a nivell municipal, i per un altre costat, com a municipi consorciat, doncs sortim amb la tranquil·litat que els costos de tancament de l'abocador, doncs, òbviament, els hem d'assumir com a consorci, però sempre, diguéssim, assumits indirectament per part de l'Agència de Residus de Catalunya. En aquest sentit, estem contents per la proposta. Queda lletra petita per, òbviament, discutir, debatre i veure com evoluciona en el mig termini, sobretot sapiguent que queden sentències per sortir en el marc del que és, doncs, l'abocador, i haurem d'estar atents a com evolucionen en aquest sentit.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha destacat que després de rebre la notícia del tancament de Solius amb preocupació, l'opció que se'ls ha donat d'abocar a l'Empordà els sembla bé.
Bé, com a tots els municipis del Baix Empordà, doncs va ser una notícia que ens va preocupar moltíssim i la nostra situació és diferent de tots els altres municipis, perquè la majoria continuen abocant a Solius amb un preu diferent i nosaltres ens anirem a Pedret i Marçà, que ja ens sembla bé aquesta solució, i també amb un preu diferent molt semblant al que aboquen a Solius. Per tant, creiem que s'ha treballat ràpid amb una situació que era una espasa de Damocles molt important per la comarca i que entre tots ens n'hem sortit.
El Consell Comarcal del Baix Empordà també s'ha mostrat satisfet arran de l'acord.
Sí, i a més, el seu president, Joan Manel Loureiro, ha anunciat que en un termini de 2 mesos hauran enllestit un estudi per implantar una planta de tractament al Baix Empordà. Tot i això, explica que la gestió de residus de la comarca passa per 2 solucions.
Hi ha dos solucions. Una, la que cada ajuntament ha de fer a casa seu, que és millorar, diguem-ho així, aquesta recollida d'escombraria selectiva. Això és una responsabilitat de cada ajuntament. I a través del Consell Comarcal, a través d'aquesta planta, evidentment el que es faria seria acabar de fer aquest triatge. Per tant, diguem-ho així, doncs separar tots els elements, plàstics, vidres, paper, etc, etc, amb la qual també això ens permetria reduir tot el que és la resta i, per tant, economitzar a l'hora, diguem-ho així, doncs, d'arribar a l'abocador definitiu.
8 i 17 minuts. L'encariment dels productes i l'energia preocupa els restauradors del Baix Empordà. Aquest encariment, durant el darrer any, s'ha degut principalment a l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Els restauradors afirmen que aquest augment pot impactar en els preus dels menús o les matèries que s'utilitzen per elaborar els àpats.
El president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn de Palamós, Jordi Rissec, reconeix que l'augment del preu de l'energia, que ara es troba estable, però que ha posat respecte a altres anys, ha impactat greument a la restauració. A més, destaca que el preu dels productes també està augmentant durant els últims mesos.
Sí, evidentment, home, un encariment que hi ha hagut amb els energètics, evidentment, que s'ha estabilitzat o estan estabilitzats a l'alça, i és clar, això en el sector, evidentment, doncs, és un increment important per uns euros. I llavors, amb això, si afegim, doncs, avui en dia, doncs, també el producte està pujant molt, encara que siguin els de primera necessitat que tinguin aquest tipus de reduït, els arres, que són els que tractem més grans, que són el peix, evidentment, i la carn, evidentment, el treball carn, llavors està d'un marge de pujar molt gros. No?
Aquesta opinió també la comparteixen els restauradors de Sant Feliu de Guíxols. El president de l'associació Guíxols Comerç i Turisme, David Novi, reconeix que el cost de l'electricitat en alguns locals del municipi s'ha triplicat durant l'últim any. David Novi afirma que cada cop costa més mantenir els preus en el sector de la restauració. Reconeix que volen evitar que la pujada de preus repercuteixi al client, per por que baixi la demanda. Per això intentaran mantenir els preus tal com ho han anat fent durant l'últim any.
Però com ho aconseguiran, això de mantenir els preus? Perquè és complicat.
Des de Sant Feliu, David Novi explica que la intenció és utilitzar productes als quals se'ls pugui treure més rendiment. Jordi Rissec reconeix que Palamós ja s'estan reinventant. Des de la confraria de pescadors i del sector de la restauració volen donar a conèixer espècies de peix més econòmiques, però que ben cuinades, tenen un gran sabor i una gran qualitat. Aquestes espècies són peixos com la maira, la canana, el pop blanc, entre molts d'altres.
Tenim la gran sort nosaltres aquí, doncs això, no? que tenim el mar aquí, i llavors, clar que a tothom li agrada posar gambes i llobarros a la carta així, no? Però en els menús, que ens diguem una mica, doncs, el menú mitjà, el diguéssim, doncs, bueno, tocar una mica doncs, aquests peixos que te deia, que són peixos que són d'aquí a la nostra mar, de la nostra costa, i que poder no són tan comercialitzats com els altres, però no per això, si els treballes i els... estan molt bé i la gent, doncs, només és explicar-los que aquest peix també elaborat també és bo,
I quines són les previsions per aquest 2023?
Des de Palamós i Sant Feliu creuen que la temporada del 2023 serà bona. Jordi Rissec explica que hi ha hagut un canvi des de la pandèmia i és que la gent surt més.
Jo crec, creguem que les perspectives són bones. Pensa que hi ha hagut un canvi després de la pandèmia, que la gent surt i ara hem tingut aquest estiu aquí a Palamós, i el Baix Empordà evidentment per tot, no? Però de moltíssima gent, molt d'estranger, molt de francès, molta gent de Sorolla, molta gent de Barcelona. La gent jo crec que ha fet un canvi i surt una mica més d'abans de la pandèmia. La pandèmia ens va frenar, ens va fer veure el cap i llavors això la gent poder no, ja deia aquest dia també poder s'oblidar de comprar un abric o allò, però n'hi ha dos cops a la setmana i dos cops al mes de dinar o sopar.
I tot i que les perspectives a Sant Feliu de Guíxols també són bones, David Novi afirma que encara s'arrosseguen problemes de l'any passat. Un d'ells és la falta de personal al sector de la restauració.
Ens trobem en que no hi ha suficient mà d'obra com per fer front també a la demanda i això doncs limita una mica, doncs ens trobem restaurants doncs, que estan limitant ja molt els horaris, que estan reduint les hores d'atenció al públic, per dir-ho d'alguna manera, perquè falta mà d'obra, falta personal, falten cambrers, falten cuiners, falten ajudants i això també acaba repercutint en el nombre d'hores que s'obre.
La policia local de Palafrugell ha posat en marxa l'aplicació M7, que ja està disponible per Android i Apple. És una nova eina pionera a la comarca, és la primera policia de la comarca que activa aquesta aplicació al mòbil, que permet obrir un nou canal de comunicació entre la policia i la ciutadania. Fins ara, els agents només rebien avisos i informacions a través de les trucades que arribaven a la centraleta i a partir d'ara també ho podran fer a través d'aquesta aplicació.
Una de les funcions més destacables és un botó d'emergència per comunicar urgències mèdiques o assetjaments. El cap de la policia, David Puertas, destaca que quan s'activa el missatge també s'envia la geolocalització des d'on s'ha enviat i això permet actuar ràpidament al cos policial. A més, també assegura que l'aplicació ha d'ajudar a millorar la percepció de seguretat de la ciutadania. Cal destacar que la nova aplicació M7 també té un servei d'alerta preventiva que permet a l'usuari deixar un avís quan marxa de casa o surt de festa. Si la persona no torna, automàticament s'activa un missatge d'alerta. Així es converteix en una eina fonamental per al control d'assetjaments o situacions de violència masclista per fer actuacions més ràpides. És un dels projectes de la policia local de Palafrugell pel 2023. Palafrugell és el primer municipi del Baix Empordà amb aquest servei, però Vic, Olot i 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona fa temps que disposen d'aquest canal de comunicació ciutadana.
No ens movem de Palafrugell. Els Mossos han detingut dos homes al municipi pel robatori de begudes alcohòliques valorades en més de 1.400 euros.
Els agents van observar que aquests dos homes entraven i sortien contínuament d'un supermercat i que s'adreçaven al pàrquing. Va ser llavors quan els agents van decidir escorcollar el vehicle dels sospitosos. En el registre hi van trobar begudes alcohòliques de diverses marques sostretes del supermercat. Les diverses ampolles que hi havia dins el vehicle estaven valorades en 1.492 euros. Els agents dels Mossos van acabar detenint per furt els dos homes.
I un cotxe volca al pont de Verges, segons explica el diari de Girona, al quilòmetre 11 de la carretera C-252.
L'accident es va produir ahir cap a 3:45 de la tarda. No se saben encara les causes de l'accident, però l'ocupant del vehicle va resultar ferit lleu. Per atendre el ferit i facilitar la circulació, van desplaçar-se al lloc dels fets diverses dotacions de bombers, Mossos d'Esquadra i unitats del Servei d'Emergències Mèdiques.
Gràcies, Paula. 8 i 25 minuts, pràcticament. Ara l'entrevista i ens la porta la Maria Alsina.
Aquest 2023, la colla castellera dels Minyons de Santa Cristina estan de celebració. És el desè aniversari de la formació i han decidit voltar per tota la comarca del Baix Empordà. Per avançar-nos alguns detalls d'aquesta celebració d'aniversari, ens visita el cap de la colla dels Minyons de Santa Cristina, Jordi Vilà. Bon dia, senyor Vilà.
Bones.
Primer de tot, feu aquesta activitat pel Baix Empordà el dia 5 de febrer, però... Què fareu en aquesta diada de celebració?
Doncs, com bé dius, aquest any fem 10 anys, i a un dels membres de la colla se li va ocórrer la idea de, com que som 10 anys, fer 10 pilars per la comarca. I hem buscat 10 pobles on haguem actuat, o haguem fet algun pilar, o haguem fet algun taller, o el que sigui, i hem decidit fer un pilar, doncs, a cada localitat on tenim, això ens han deixat veure. Uh-huh. I ens va semblar molt bona idea, ho vam parlar amb directiva. Directiva ha fet una feina espectacular perquè això pugui ser possible, i ens hem embarcat en això.
Uh-huh. I ha sigut fàcil el tema d'organitzar tot això, perquè visiteu 10 poblacions del Baix Empordà.
No ha sigut fàcil, i menys amb el temps que ho hem hagut de fer, perquè de la idea l'aniversari que és ara, la celebració de l'aniversari que és ara, hi ha hagut pràcticament un mes i poc més de plantejament, però això dic que la feina que ha fet la directiva és realment per aplaudir-la i valorar, perquè té molt de mèrit. No ha sigut gens fàcil.
No, exacte. I parleu de que visitareu 10 poblacions del Baix Empordà on ja heu estat. Quines són aquestes 10 poblacions on us podrem veure aquest proper dia 5?
Doncs la idea és començar a les 9 del matí a Sant Feliu de Guíxols. Després pugem tots en un bus i anem tots en bus a les poblacions i comencem per Sant Feliu. L'Atgeraro després hi serem a les 9 i mitja, o esperem ser-hi a les 9 i mitja, a les 10 a Palamós, a les 10 i mitja a Mont-ras, a les 11 a Torroella de Montgrí, a les 12 a la Bisbal de l'Empordà, a les 12 i mitja a Palafrugell, a la 1 a Sant Antoni de Calonge, a la 1 i mitja a Castell d'Aro i a les 2 a Santa Cristina d'Aro. Igualment, això ho tenim penjat a l'Instagram i totes les xarxes, per si algú vol...
consultar els horaris, no?
Correcte.
Una jornada bastant intensa, perquè feu un matí bastant complet. I parlant d'aquest matí, quins seran els castells que hi podrem veure, i participareu amb algú altre a l'hora de fer aquests castells?
No, al fer el nostre aniversari ho farem sols, i els castells, realment, si hi ha algú que ens vulgui veure... I nosaltres intentarem ser puntuals, i ells també haurien de ser-ho, perquè, com pots veure, és un matí molt complet. Hi haurem d'anar a correcuita. Llavors, no farem cap construcció més gran, ens presentarem allà, farem un pilar i marxarem, perquè, com pots veure, és un matí bastant...
Sí, complicat. Però a quins llocs d'aquestes poblacions us podrem veure? Perquè entenc que ho fareu en un lloc bastant ampli, amb una plaça, no?
Sí, a Sant Feliu fem el Jardí Juli de Reta, uh-huh. A Platja d'Aro és a la plaça dels Estanys, a Palamós en el Museu de la Pesca, a Mont-ras a la plaça de l'Església, a Torroella a la plaça de la Vila, uh-huh. A la Bisbal a la plaça del Castell, a Palafrugell a plaça Nova, Sant Antoni de Calonge a la plaça de l'Església, Castell d'Aro a la plaça de Santa Maria i Santa Cristina d'Aro a la plaça de Mossèn Baldí de Sant.
Uh-huh. I quantes persones de la colla està previst que participin en aquesta jornada? Perquè suposo que deveu ser uns quants.
Doncs estem molt contents, la veritat, perquè hem emplenat un bus sencer, som uns 50-60.
Som bastanta gent.
Estem molt contents, la veritat. La colla ha respost molt bé.
Home, sí, és una bona iniciativa, i més aquest cap de setmana, esperem que faci bon temps. Ja una mica més, parlant de la trajectòria de la colla després d'aquests 10 anys, com va sorgir la idea de crear una colla castellera a Santa Cristina d'Aro?
Doncs hi havia una persona que se va enamorar dels castells i va conèixer els minyons de raça i va decidir muntar una colla aquí al Baix Empordà, i al final doncs ho va aconseguir, diguem-ho així. És tan fàcil com això.
Però trobar gent va ser fàcil en els primers moments, perquè no estem parlant de que hi hagi una tradició de colles castelleres d'aquí al Baix Empordà, i aquesta colla es va crear des de zero. Va ser fàcil trobar a gent amb empenta que volgués participar a la colla?
Bueno, jo crec que és una activitat que crida l'atenció, i per molt que no hi hagi cultura castellera, jo crec que és algo que crida molt l'atenció. Llavors, el boca a boca va anar fent, i a poc va anar vinguent més gent, i al final, perquè la colla hagi aguantat 10 anys, vol dir que ha passat molta gent per aquí. Llavors, la massa social sempre és molt important en el món casteller, i no sé si va ser fàcil o no, perquè jo en aquella època no hi era, jo vaig entrar un pèl més tard, però és evident que sí, que la resposta va ser bona de la comarca, perquè si no estaríem aquí.
Exacte, exacte, és això. Ara mateix, per exemple, a la colla quantes persones són?
Pues som entre músics, canalla, grans, ajudants, càmeres, devem ser uns 50-60.
Ostres, són bastants. Sí, sí.
Bueno, podríem ser més.
Home, sí, sí, esperem que duri. Llavors, a part d'aquesta celebració dels 10 anys, properament on us podrem veure a fer castells?
Doncs ara m'has pillat una mica amb els pisats del ventre.
Ostres.
Però ara d'aquí poc tenim aquí més a la comarca tenim el nostre bateig. És el... Deixa'm-ho mirar si em dones temps, perquè si
sí,
no...
Sí, sí, cap problema, cap problema. Estem com parlant d'un bateig. Què és un bateig en el món casteller?
Sí, el bateig és quan... Tu quan crees una colla castellera, comences amb la camisa blanca. No? Has d'assolir uns castells per poder ser considerat colla de fet. Quan tu aconsegueixes ser colla de fet, i se t'accepta com a tal dintre la coordinadora, com a colla castellera, tu poses en assemblea l'elecció del color de la camisa que vulguis portar. I és quan tu ja et fiques aquesta camisa, que és el teu bateig, com a colla castellera, de fet, com a tal.
I vosaltres, com a castellers que fa 10 anys que esteu per aquí al Baix Empordà, ja heu triat el color de la camisa?
Sí, es va triar el bateig ja fa 7 anys, em sembla que fa. Tenim el color verd poma nosaltres, un verd així molt lluent, molt vistós.
Fa una mica de Baix Empordà, perquè aquí tenim moltes pomes.
Sí, bueno, per aquí van els tiros. Normalment, per exemple, els nostres padrins, els marrecs de sal, per exemple, van amb un color blau ter. Llavors, cada colla es fica un color que representi una mica la zona i tot això.
Doncs, sí. Endavant, endavant.
Sí, el 19 de març tenim una diada precisament amb els nostres padrins i castellers de Figueres, a Fontanilla. I el següent cop que ens podem veure pot ser per el 16 d'abril, que és el nostre bateig, que és el 8è aniversari, no 7 anys, fa 8, ja, perdó.
Ostres.
I també actuarem amb els Guillats de la Selva i Castellers del Vallès, que també està molt bé. I ja la pròxima vegada que ens podem veure per aquí ja és la Diada del Corpus a Mont-ras l'11 de juny, i la Festa Major de Palafrugell, i també la nostra Festa Major Santa Cristina, que és la Festa Major de Palafrugell del dia 15.
Això ja parlem a l'estiu, sí.
Estem parlant ja d'estiu, tot i dient el calendari, sí. Tot, perquè si algú es vol apuntar la data ja la tingui,
oh, i tant.
La tingui a punt.
De moment, sí, endavant, endavant.
No, i la nostra Festa Major, que és el 22 de juliol, també.
Molt bé. Doncs de moment podrem fer una mica de tastet a aquests 10 municipis del Baix Empordà aquest cap de setmana, el dia 5 concretament, i comenceu a voltar a partir de les 9 del matí. Per tant, jo crec que els oients que es vulguin acostar a Sant Feliu, a Santa Cristina, a Palafrugell o inclús a Palamós, jo crec que aquest cap de setmana ja ho poden fer. Moltíssimes gràcies per per explicar-nos una mica més sobre aquesta diada i també sobre el món casteller.
No, a vosaltres.
Doncs que vagi molt bé aquesta diada. A reveure.
Moltes gràcies. Adéu.
Continuem el Supermatí amb altres notícies. Per exemple, que Francesc Almagro és el nou defensor del ciutadà de Palafrugell. L'ha nomenat al ple municipal d'aquest mes de gener. Substituirà així l'actual defensor Josep Esteve i Gelpí.
Almagro és un palafrugellenc de 66 anys que ha estat i és un home molt vinculat al nostre municipi en temes polítics, socials, culturals i esportius. Francesc Almagro va ser regidor durant diverses legislatures a l'Ajuntament de Palafrugell. Va ser empleat de banca i jugador destacat també en el seu moment del Futbol Club Palafrugell. L'Ajuntament va entrar a l'equip de govern a finals de desembre de 1983, substituint el regidor socialista Juli Ferrer. En aquells anys va ser regidor d'Hisenda i també tinent d'alcalde d'Esports. Va ser cap de llista pel PSC el 1991, substituint Lluís Madia en les eleccions guanyades per Frederic Sunyer. Per aquesta època va exercir de primer secretari de l'agrupació local del PSC. Va deixar la política activa el 1995, quan el va substituir com a cap de llista Joan Llenes. En ell, de número 9 a les eleccions municipals d'aquell any, el 99 va anar-hi de número 15. Després d'uns anys d'absència, va tornar a la llista presentada per Juli Fernández el 2007. Durant força d'aquests anys va compartir plenari amb qui ara substitueix, Josep Esteve, que militava Convergència i Unió. El mandat de Josep Esteve finalitza el 28 de febrer i la d'Almagro ha estat l'única candidatura presentada per ocupar aquell lloc. També ha estat molt destacat a Francesc Almagro com a voluntari en diferents estaments. Ha fet de voluntari a la presó de Figueres, a l'Arxiu Municipal de Palafrugell i va coordinar el programa Glexic a les escoles. També va formar part de la Junta del Club Atlètic Palafrugell i com a voluntari a la Fundació Pallac.
Tant l'equip de govern com els partits de l'oposició van valorar la figura de Francesc Almagro, van defensar-ne sobretot la trajectòria dins de l'Ajuntament, per tant és algú que coneix l'Ajuntament de Palafrugell, i també en van defensar doncs el fet que tota la seva trajectòria fora de l'Ajuntament, la proximitat amb entitats i les seves tasques de voluntariat que ara ens explicava Rafel. Per tant, el nomenament el va aprovar per unanimitat al ple, per tant amb suport de tots els partits.
Uns han recordat els seus punts en comú o la seva desconeixença del candidat. Joan Ferrer, de Ciutadans.
Jo voldria saber si algú té coneixement del seu currículum del senyor Almagro.
Com?
Si algú té coneixement del currículum del senyor Almagro, podrà saber exactament qui és.
Joan Vigues, l'alcalde, va recordar la seva etapa en la qual havien compartit una passió, el futbol.
No parlo amb molt coneixement de causa, perquè amb mi jugava a futbol, però ha sigut durant temps membre del PSC de Palafrugell. Si no m'equivoco, va ser candidat inclús del PSC amb un mandat determinat, regidor durant anys i treballador de banca durant molt de temps, i ara jubilat.
Juli Fernández, portaveu del PSC, també va destacar els anys de coneixença amb Francesc Almagro.
És una persona que és dialogant, una persona que no és gens difícil de poder parlar amb ell i negociar, trobar punts d'equilibri. Per tant, penso que té el perfil per fer aquesta feina. I a més, com s'ha dit, ha sigut treballador de la banca durant molts anys.
També el va destacar i elevar Josep Ferrer en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, que en destacava la seva capacitat de diàleg.
Però sí que compleix aquests criteris que buscàvem un defensor, una persona que coneix la casa, una persona que fa molt d'anys que està ja fora de la política del dia a dia. A més, era, ara comentava amb la regidora voluntària de la Fundació Pallac, i que...
I us ho destacàvem també en els titulars, continua la precampanya arreu de la comarca i en aquest cas a Palafrugell. Palafrugell en Comú Podem organitza avui una taula rodona sobre medi ambient i mobilitat. S'analitzaran les polítiques per fer una ciutat sostenible. Tindrà lloc al Museu del Suro avui a les 7 del vespre.
Els ponents són l'enginyer Ole Thorson, l'enginyera Núria Madí, la biòloga i candidata Maria de Prado i el cap de llista de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés. La presentació anirà a càrrec de la gestora social i candidata Silma Lakhzoui. El ponent Ole Thorson és doctor enginyer de la Federació Internacional de Vianants, que engloba associacions que vetllen pels drets dels vianants. Lluiten per adequar els espais per atendre la majoria. Thorson es mostra favorable dels aparcaments fora dels centres de les ciutats, acompanyats de la millora dels carrers pels vianants. Explica que l'any 1982 va fer el primer estudi de mobilitat a Palafrugell.
Uns aparcaments fora del centre, per a què? I després organitzar els carrers que va en direcció al centre per a caminar bé. Una de les coses és que hi ha carrers que estan millorats en Palafrugell.
Considera que els carrers per vianants són més còmodes per comprar i per la tranquil·litat del veïnat. Es mostra favorable d'instaurar les restriccions en altres nuclis de Palafrugell.
Hi ha que fer una restricció d'ús de l'espai viari en el centre. Perquè, diguem-nos, els vianants que van de compres, etc., necessiten comoditat per a mover-se. I també és veritat que els veïns necessiten una mica més de tranquil·litat, no? I no tenir totes les bocines en marxa. No?
Thorson opina que s'ha d'augmentar el servei de transport públic, fins i tot amb autobusos petits i a demanda. Afegeix que la tecnologia podria ajudar a saber les necessitats.
En un smart city, un smart ciutat, on verament s'utilitza molts sistemes electrònics per controlar com és la situació i a qui puc jo admetre en certs carrers. No?
Destaca que l'accés en vehicle ha de ser molt esporàdic. Això inclou algunes excepcions pels veïns o el transport de mercaderies. A més, es mostra favorable en augmentar les restriccions a l'estiu quan hi ha més turisme.
No ens enganyarem, avui tots esperàvem, avui 2 de febrer, que és el dia de l'aniversari de Shakira i de Piqué, de Gerard Piqué, els dos van néixer el mateix dia, d'anys diferents, i tothom avui esperava que sortís la cançó que havia de publicar la Shakira amb Karol G, una nova edició d'aquestes cançons de despit que està fent Shakira després de la seva ruptura amb l'exfutbolista del Barça. No ha estat així, de moment encara no s'ha publicat aquesta cançó, veurem quan passa. Però tenim una altra notícia musical, us ho explicàvem abans quan fèiem el repàs de coses que estan passant més enllà de la comarca, i és que Beyoncé actuarà a Catalunya el 8 de juny. Serà a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el Renaissance World Tour. Renaissance World Tour, que fa referència al nom del seu últim disc, que té moltíssimes cançons, però una de les que m'agrada més de la trajectòria de la Beyoncé és aquest Crazy in Love. Doncs és la Beyoncé amb Crazy in Love, que actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona dijous 8 de juny. Continuem el Supermatí, aquest informatiu que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal, i un cop per setmana parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta setmana ho hem passat els dijous, però tenim moltíssimes coses per explicar i sí, ho hem fet per un motiu, perquè és que ahir tu, Martí, estaves ocupat, no?
Sí, me'n vaig anar a l'ICE.
A l'ICE. Sí. Expliquem què és l'ICE, perquè hi ha molta gent que n'està sentint a parlar. Jo crec que és fa un temps el mobile, que la gent sentia parlar del mobile però no sabia ben bé què és el que hi havia, no? I ara això s'està fent aquesta fira del món audiovisual, tot i que en realitat es diu Integrated Systems, per tant és tecnologia, sí, integrada, no?
Sí, exacte, però doncs sí, l'ICE s'ha convertit en una fira audiovisual, la fira audiovisual més gran del món, on hi ha més de 1.000 expositors de marques com Samsung, LG, Panasonic, Philips, Epson o Lang, i on mostren...
Què és Lang?
Lang és una marca de pantalles.
Ah, bueno, clar, és que hi havia moltes pantalles, no?
Moltes pantalles. I aquesta, si te'n recordes, tocaves la pantalla i et feia com un moviment i seguia, com si toquessis una sorra, o sigui, sorra.
Sí, la pantalla sí, reaccionava al teu moviment.
Reaccionava al moviment, exacte, sí. Doncs aquesta, per exemple, pantalla l'hem vist com ens la presentaven els de Lang. Doncs presenten les últimes novetats i pantalles 8K i audiovisuals immersius, mappings, el so envolvent i el 3D.
Això són... Expliquem una mica cadascuna d'aquestes coses, perquè, per exemple, això del 8K, estem acostumats al 4K.
Sí.
Ara ja passem al doble, no?
Sí, clar. Hi ha coses que estan gravades en 8K, però clar, què passa? Aquestes pantalles són... fan potser 15 metres. Clar, necessiten una resolució enorme, perquè és que si no veuríem el detall, vull dir, veuríem els píxels a la pantalla. Llavors, perquè això sigui, perquè no ens doni la sensació de que no és real la imatge, que tal, doncs necessitem pantallotes amb resolucions altíssimes. Llavors, el 8K és una mida, doncs, molt gran d'informació, però molt necessària, perquè les pantalles aquestes poden arribar a fer, ja et dic, 15 metres. Llavors,
clar, després hi ha això dels audiovisuals immersius, que sí, hi ha dues coses que a mi m'han cridat l'atenció. Per una banda, tot el tema de la realitat virtual, que si tu vols, potser ha passat millor època, però s'estan desenvolupant alguns projectes que déu-n'hi-do amb la realitat virtual. Explica'm un dels que
vam
fer.
Sí, de fet, en vam anar a provar un, va ser el de la productora Lavinia, on ens demostraven amb unes ulleres de realitat virtual que es poden crear completament mons molt ben realitzats i on les mans, el cos i tots els moviments que nosaltres fem interactuen amb el propi audiovisual, diguéssim, i ens fan creure completament que estem en un lloc completament virtual.
Clar, és com si estiguéssim a Matrix,
sí,
però
sí,
aquesta vegada de debò.
Sí, sí, i és que a més tu creus, és que està tan ben fet, mous el cap i clar, completament veus cap amunt, mous cap als costats i la cosa respon, mous les mans i les veus, pots interactuar amb l'altra gent, veus com la gent interactua, clar, és molt fort. Inclús et dibuixen un precipici, tu mires, fas l'acció de mirar, no? I
sembla que hagis de caure.
Sí, sembla que hagis de caure, sí. De fet, vam fer l'exercici d'empujar-nos i la sensació de merda, vaig caure al buit. Sí. Vull dir que és impressionant, no? I com en el lloc on estàs, a l'entorn on estàs, que et pots moure, és delimitat, però està tot construït fins a l'infinit, diguéssim. És a dir, no és una paret i s'ha acabat.
És Matrix. És Matrix.
Sí,
una realitat virtual, sí, però en aquest cas va ser la primera vegada que he provat una realitat virtual i he pensat, ostres,
estic dintre.
Estic aquí dintre, sí, sí, estic en aquest univers.
I vam poder provar, doncs, diferents coses, no? Com interactuar amb coses i que es moguin. I això té grans aplicacions per explicar coses i també per aprendre coses, també, vull dir, no sé.
Després, bueno, això, els audiovisuals immersius també sobre les pantalles i tal, em van cridar l'atenció tot el que són decorats de televisió, sí, i de cinema virtuals, és a dir, les pel·lícules ara ja no es graven amb el croma, la pantalla verda,
exacte,
sinó que ara es graven amb pantalles de debò.
Amb pantalles de debò net, i amb recreacions de coses i també amb cromes, és la combinació de tot. però sí, sí. L'any passat em van veure, no sé, tres o quatre empreses.
No, l'any passat hi havia una. N'hi havia una. Que recordi, pot... aquest any tothom tenia, sí, un platós d'aquests fets amb pantalles.
A l'IBC aquest any, que és una altra fira destinada a televisió i broadcasting, de ràdio, ràdio i tele.
Això que es fa a
Amsterdam. Sí, es fa a Amsterdam. Ja en van veure més respecte a l'altre any i aquí és veritat que n'hem vist moltíssimes, mm, ja, sí, sí.
Bé, les, ja, com dèiem, la Vínia, que és una productora de les, sí, més importants del país, doncs va presentar coses. MediaPro també va presentar instal·lacions, també Jazz, sí, Music, no?
Sí, MediaPro, de fet, ens va anunciar, ho va anunciar el primer dia de fira, que crearà quatre centres de producció virtual on combinarà la tecnologia LED, aquesta que hem estat parlant, i el Chroma, que durant aquests, i la inversió la farà durant aquests pròxims dos anys. Un dels espais aquests que crearà s'ubicarà a les instal·lacions de la companyia del 22 arroba, aquí a Barcelona, i ocuparà un total de 500 metres quadrats amb 235 metres quadrats de pantalla. És a dir, 235 metres quadrats de pantalla.
Estem parlant de...
És molt gran, això. Vull dir, els pisos normalment fan 90 metres. T'imagines una pantalla de 235 metres quadrats? És que... hola?
Sí. Després, i també en faran a Nova York, a Madrid i a Miami. En, sí, tot cas, bé, o sigui, sembla ja que era una fira que recupera la força de la prepandèmia, no?
Sí, exacte.
De fet, encara no, a Barcelona encara no s'havia pogut fer amb 100% de normalitat, exacte, no? Perquè és una, sí, fira que va venir fa dos anys des d'Amsterdam.
Sí, correcte. I l'any passat, i respecte a l'any passat, ja ha crescut un 30%. De fet, es veia que es veia plena, vull dir, la van veure amb molts expositors i s'hi han registrat uns 68.000 usuaris, se n'esperen uns 52.000 i superar la xifra rècord que havien fet a Amsterdam abans de venir aquí a la capital catalana.
La xifra, això que sempre balla, però sí, és una injecció a Barcelona entre 280 i 450 milions d'euros.
Sí, sí, sí. De fet, diuen que el Mobile en faria 350... Esperen que aquest any que ve en faci 350.
350 milions.
Sí.
El Mobile arriba d'aquí...
El Mobile arriba, sí, un meset. Sí. Aviam si podem anar aquest any. L'any passat hi vaig anar i vaig tenir sort i... costa aconseguir entrar en aquests llocs, la veritat.
Molt bé. Sí, sí. Després, un altre dels temes que hem anat parlant els últims dies, que és la intel·ligència artificial, i ara, sí, que té també afectacions o implicacions a Barcelona, no?
Sí, correcte. I és que l'empresa Microsoft vol convertir les instal·lacions de la capital catalana en un hub de referència a escala europea i per això contractarà 100 nous treballadors per al seu centre de recerca d'intel·ligència artificial a Barcelona.
O sigui, Microsoft contractarà 100 persones que estaran, sí, treballant en intel·ligència artificial a Barcelona.
Correcte, sí, sí. I així ho ha anunciat el president de la multinacional, l'Alberto Granados, en un fòrum d'economia, sí, sí.
Mm-hmm. Clar, això estem parlant d'integrar tot el tema del chat GPT que hem anat explicant,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí. I això, aquestes 100 persones les volen incorporar. És a dir, Microsoft ja està treballant amb intel·ligència artificial amb productes com el Windows, l'Azure i el cercador Bing. Però ara Microsoft sembla que vol comprar o vol integrar les funcionalitats que té ChatGPT i per millorar totes aquestes eines que ja té en marxa però que altres empreses li passen la mà per la cara bastant, Google, per exemple, mm-hmm, doncs s'hi volen posar a tope i crear aquests 100 nous llocs de treball. De fet, aquest hub ja està funcionant, eh? Ja té 80 persones treballant, el 2022 en va tenir 90, van passar una època complicada que si els acomiadaven que si no, van acomiadar alguns. Bueno, la bona notícia és que ara en volen contractar 100 per fer aquesta nova tasca.
Expliquem-ho bé, és a dir, estem parlant del chat GPT, que és aquest chat d'intel·ligència artificial que us, sí, hem anat explicant últimament, que tu li pots donar unes ordres i genera un text.
Correcte.
A través d'aquestes ordres, que ho fa també en català, i el que, sí, vol fer Microsoft és que això s'integri
a dintre el seu buscador, el Bing.
Val, o sigui, que tu puguis que el buscador et doni resultats com tipus intel·ligència artificial, com si et parlés a tu, no?
Exacte, jo entenc que vol sí, integrar totes aquestes funcionalitats més personalitzades, no? Més dir, escolta, estic buscant tal cosa, que no sigui una cerca de continguts de, mira, aquí tens, busco una paraula i aquí ho tens, sinó una cosa on li puguis raonar. Mira, estic fent un treball de no sé què, necessito que em trobis informació sobre tal cosa i et mostri una cosa més filtrada, més, més personalitzada.
Sí. En tot cas, i jo que no entenc res, però per la gent que ens escolti cada setmana en aquesta secció parlar d'intel·ligència artificial i es pensi que això és una cosa que queda lluny o que no sap...
No.
Que tingui clar que això en algun moment de la vida, dels propers mesos, això li arribarà i haurà de fer-ho servir o podrà fer-ho servir, sí, i s'anirà millorant, així com en altres tecnologies com la, el que dèiem, la realitat virtual, el metavers. Jo personalment no li veia la utilitat en el nostre dia a dia, que hem de saber que això és que també l'altre dia pensava, això integrat en un cotxe i ja tens el cotxe fantàstico,
sí,
del, en lloc de Michael, que em digui Dani, tal, però, sí, sí, però és això, perquè és algú que t'està parlant directament com si fos una persona, però
sí, sí,
una
i persona. Que segons el que li expliquis et dirà una cosa o et dirà una altra, no et contestarà sempre igual, sabrà que li has demanat abans no sé què, que els teus gustos són aquests i que per tant t'interessa més no sé quantos.
I
a més a més té, aquestes intel·ligències artificials tenen la capacitat de, vale, de construir la teva personalitat i de dir, li interessa això, vol això, o sempre que em demana no sé què, és això.
Jo crec que és la revolució, per les coses que nosaltres veurem, és la revolució més gran que hem vist.
La màquina que acabarà sabent que t'agrada més la música de tal, que t'agrada més la música de qual, inclús més del que tu puguis pensar, sí, en el subconscient. O sigui...
I precisament sobre això de l'intel·ligència artificial, però ja saps que hi ha molta polèmica a les escoles, no?
Sí. La part educativa i...
O a les escoles i universitats, no? Diguem, sí. El tema del plagi, el tema de... M'han demanat un treball i li demano la intel·ligència artificial,
sí,
no?
Sí, correcte.
Doncs ara sembla que s'hi ha posat remei, no?
Doncs sí. Bueno, sí, s'està començant a posar remei, però aquest text que ara et llegiré l'he escrit amb la intel·ligència artificial i et puc dir que la intel·ligència artificial m'ha pillat.
S'ha creat una funcionalitat,
sí,
per saber si un text està fet amb intel·ligència artificial.
Correcte,
o no,
sí.
No?
Els d'OpenAI, els de ChatGPT que tant en parlem, han llançat aquesta nova eina anomenada detector de mentides, que pot determinar si un text està escrit per una persona o per una intel·ligència artificial. La companyia ha informat que, encara que no és possible detectar tots els escrits de la intel·ligència artificial de forma fiable, aquesta eina pot ser crucial per identificar textos que suposadament han estat escrits per humans en àmbits com la informació o l'educació, el que dèiem.
Va, és a dir, tu soc professor i m'arriba un treball molt ben fet, sí, i dic, ui, aquesta alumna no la veig jo com per haver fet aquest treball tan fantàstic.
Correcte.
Agafo el treball.
El text tal qual.
El text tal qual, i el passo per la pàgina web. Bueno, segurament si busquem AI Text Classifier,
sí,
la passo per allà i em dirà si està fet amb intel·ligència artificial o no, no?
Correcte. De fet, ja et dic, aquest text està escrit...
Això que acabes de llegir tu...
Això que acabo de llegir...
El guió...
L'he escrit, sí, l'he escrit amb intel·ligència artificial. He agafat un text, he agafat una notícia que estava en castellà, li he dit, escolta, escriu-me això en català, m'ho resumeixes i m'ho fas per locutar en ràdio.
Ah.
I aquí ho tens. Això que t'he llegit és això.
Sí, sí. Carai.
I ve d'una notícia escrita en castellà. Sí, sí. Doncs la cosa és que, malgrat que aquest detector té una fiabilitat del 26% en textos escrits per intel·ligència artificial i amb molt pocs falsos positius, és a dir, que no s'equivoca, bàsicament, la cosa és que ha acertat. Li he posat aquest tall de text que havia escrit amb intel·ligència artificial i m'ha pillat. M'ha dit, sí, sí, efectivament, aquest text ha estat escrit amb intel·ligència artificial.
Bueno, són passos. Sí, sí. I segur que hi ha això, que és un tema de conversa. Ostres, ara què fem? Hi ha moltes escoles que, no sé si totes ja, potser, han prohibit l'ús de l'intel·ligència artificial, sí, i l'han capat dins de les aules, no? I a les universitats també. Però clar, això no t'impedeix que a casa els alumnes puguin fer la feina amb intel·ligència artificial.
I cada vegada hi ha més eines d'aquestes.
Jo el que sé també és de professors que preparen els exàmens amb intel·ligència artificial.
Molt bé.
Jo què sé, has de fer un examen d'equacions de segon grau, doncs dius, prepara'm un examen amb 15 proves d'equacions de segon grau. La intel·ligència artificial te'ls fa.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, clar, aquí... Què els vols dir als professors?
Exacte.
Aquest examen està fet amb intel·ligència artificial no val.
Clar, clar. A veure, a veure.
Bueno, Martí Seguer, que tinguis molt bon dia, que vagi bé.
Molt bé, igualment.
Adéu.
Bon dia.
Acabarem el supermatí amb un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dijous seguirem amb la dinàmica de la tranquil·litat anticiclònica i l'amplitud tèrmica a la nostra comarca del Baix Empordà. I això ens donarà la sensació de bonança al migdia, que es reforçarà amb la temperatura màxima que podrà arribar als 17 graus. De bon matí l'ambient gèlid es respira a tot arreu de la comarca i estem marcant temperatures molt negatives, fins ben bé a la línia costanera. I pels següents dies, fins ben bé dissabte, es confirmarà l'augment de les temperatures diurnes, deixant encara matins de glaçades generals a tota la comarca.
Gràcies, que tinguem molt bon dia, que vagi bé.